Atenció, perquè si hi ha imatges surrealistes, ara tanqueu els ulls i imagineu-vos la ciutat de Barcelona plena de cèrvols per tot arreu. No estaria malament, no, Màrius Serra?
M'encantaria molt millor que el senglar, t'he de dir. Estic ja tip de tant senglar. Doncs
pues mira que... jo no sé si aquests cèrvols són una il·lusió que té la Marta Espasa de convertir els senglars en cèrvols.
Sí, no? És que ja ho tenen, sí. Això de vegades...
Una il·lusió. La saps aquella il·lusió, sí, de convertir el que és lleig en una cosa que és bonica?
Sí, sí.
Que sempre voldríem,
amb
no?
Amb esbaltesa, amb
una
banyes...
cosa que et faci somiar, més que et faci disgustar, no?
Sí.
Mira que no...
Vols que ho il·lustrem musicalment per presentar com mereix la Marina Espasa, vinga, i el seu El Dia del Cèrvol? Vinga. Doncs mira, escoltem Fairport Convention. One king, one country and a sword. Have we not crushed the heathen horde? The wild white horse in thy thread. Aquest temasso, sí, que es diu la gesta, The Jest of Govan, és la gesta dedicada a un cavaller medieval que surt a la novel·la de la Marina Espasa. Abans t'he posat les sueques, que era un fragment de
perquè tu l'abans de sonora d'aquestes entrevistes que fem al lectorari la consultes amb la Marina,
no,
en aquest cas, amb la Marina o no?
No.
Jo t'aventures.
Jo l'extrec de la novel·la de les meves lectures. Una altra cosa és que després agradi més o menys. Ara jo te la puc argumentar, diguem.
Va.
Ens trobem davant d'una novel·la de múltiples capes, totes elles amb la seva pròpia dinàmica, en la qual hi ha una protagonista que es diu Minerva, que està fent
Minerva,
una tesi.
No un nom qualsevol.
No. I està fent una tesi doctoral sobre el tractament del temps en la novel·la de cavalleries. Vol dir que és una amant de les aventures de cavallers com en Govan, aquest que sona.
Ara, estic molt preocupada per la Marina Espases, de tot això que m'has explicat.
Però espera, ja, aquesta que fa la tesi, què fa? Se'n va de bars, també, perquè, clar...
Ara,
m'entens? I va a l'Elio Gabel, escolta, les sueques que sentíem abans, etc. I llavors, de sobte, és quan s'adona que la ciutat de Barcelona s'omple de cèrvols, de símbols...
Que els veu a tot arreu.
A les cerveses, als jerseis, a les bosses... Per tot, no?
A les rajoles.
Sí, més llocs. I aleshores apareixen...
La rajola no els he vist, però jo venim cap aquí aquest matí...
Has vist un cèrvol amb una rajola?
He vist un cèrvol amb una rajola i he pensat...
És que aquelles hores que vas tu pel carrer...
Ha passat
la
Marina!
La Marina ha passat per aquí.
Passa per aquí.
Sí. Espera que t'acabo, diguem, de dibuixar l'escenari i apareix Barcelona com a gran escenari, apareix Gràcia, l'Elio Gabel, com dèiem, amb aquestes sueques, i apareix el cementiri del Poblenou amb una escena, diguem, d'alt contingut oníric, però també una mica surrealista, la poeta Patricia Heras, malauradament coneguda per l'episodi de Ciutat Morta, i tota l'última part de la novel·la és com una gran escapada al nord, cap a l'Escània, perquè la Minerva hi viatja, amb un noi, això sí, resseguint una estranya investigació entre els atletes del nord i els ganduls del sud,
sí,
que són dos grans fenòmens enfrontats. Amb tots aquests elements que t'he dit, que són de l'obvió, diguem, ens trobem amb una novel·la que t'agafa del ganyot d'entrada i et porta per tots aquests llocs tal com ella vol. I això és culpa dels cèrvols de la Marina.
Marina Espasa, bon dia.
Hola, bon dia.
Perquè tu amb els cèrvols quina relació hi tens?
Una relació força més estreta ara que quan vaig començar la novel·la.
Això vull saber. És a dir, d'on surt aquesta pel·lícula dels cèrvols? Per què?
No, surt de Barcelona.
Surt de Barcelona?
De Barcelona. Jo vaig començar a veure realment capets de cèrvol per tot arreu. Sí, a botigues d'amics, a bars.
Natura.
Exacte. Sí, a bosses, aquestes bosses de roba
aquestes
que té tothom.
Aquestes bosses.
Vaig
I
començar
cèrvols,
a veure.
No tortugues,
cèrvols,
no...
Cèrvols, si us fixeu, n'hi ha
no
molts.
Cargols.
Van seguits per les guineus. Que però els cèrvols...
Les guineus també.
També.
Les guineus.
Però encara més cèrvols. I vaig dir, doncs, perquè no faig una protagonista que s'obsessiona amb els cèrvols i que, a més, s'obsessiona no només amb els cèrvols, sinó pensar que hi ha alguna cosa al darrere, que hi ha algun... que no pot ser que estigui...
Que hi ha un misteri.
Una
és un senyal d'alguna cosa.
És a dir, que és una cosa misteriosa, no com els porcs senglars, que sabem que tenen
sabem
gana i baixen.
Tenen gana i baixen a menjar entre mans.
No té secret, això.
I aquí ningú li dona de menjar els cèrvols, eh?
No.
Això no.
Perquè els cèrvols apareixen en múltiples formes, Marina.
Sí, n'hi ha de vius, fins i tot. Sí, hi ha cèrvols que són...
N'hi ha algun animal de vius.
N'hi ha. Sí.
Però llavors ella fa un... diguem, una evolució, no? I decideix...
Exacte. Ella, en el moment de la novel·la, descobreix que si toques un cèrvol, ja sigui aquest de la rajola que has vist aquest matí,
sí?
Hauries pogut parar el cotxe un moment,
no
tocar-lo, i potser hauries fet un petit salt temporal o espaial.
Ja seria a les 12 del migdia, hauries acabat el programa.
Estic a punt.
Per això et dic...
Potser és per això que
potser
el programa...
Potser és tocant la rajola, avui.
Potser que és per només de mirar-lo se m'ha fet el programa més... Més curt. Se m'ha passat més ràpid.
No, ells t'ajuden, t'ajuden. Ells t'obren
com... cèrvols positius, no?
Són bons, són bons. T'ajuden, són, de fet, són la senyal que deixen els ganduls del sud, que és una associació secreta que lluita contra els atletes del nord, que són d'ultradreta, s'estan estenent per tota Europa.
Sí, que a veure, no feu lectures simples. Llegiu el dia al cèrvol, perquè això no té res a veure amb el fet que els del nord són atletes perquè són meravellosos,
no,
i els del sud...
Són ganduls.
D'Europa són ganduls.
No.
Són ganduls, però és una altra cosa.
El que tots aquests salts temporals que diuen és un dels punts forts de la novel·la, és que aparentment és un món teòric que està dins del cap d'aquesta protagonista, perquè és una estudiosa, però de sobte és el que serveix perquè la narració, el lector, vagi fent aquests salts també. Mm-hmm. I et trobes doncs, que la narració avança, potser perquè has tocat un cèrvol, no? I tens aquesta sensació, de vegades, amb un punt també dramàtic com en l'escena del cementiri.
Clar. Què passa? Bueno, el cementiri no podem explicar gaires coses, no?
No, però una mica tota aquesta Barcelona...
Sí, aquesta no és greu.
No és greu, vull dir, no és un spoiler que en diríem, eh? Això es pot explicar,
No. Sí. Què passa al cementiri? És a la meitat de la novel·la. Uh-huh. Doncs la Minerva toca una pota de cèrvol de Port Expan, que ha trobat... en un càmping, això ja, veurà, ja ho trobaràs. I de sobte es desperta...
En un càmping, una pota de cèrvol de Port Expan,
perquè és un...
molt oníric. Minerva no em ve. No.
Que sí. Pardines. La paraula clau és pardines.
Pardines, d'acord.
Ja el trobareu. No, doncs ella es desperta al cementiri de Poblenou i veu una estàtua molt famosa que hi ha allà, que és aquella de la mort que abraça un jove. I darrere, sobre l'estàtua, un cap d'una noia amb les ulleres de sol negres, se la mira, aquesta noia li comença a parlar, arriben uns amics, ja estan com de festa. I et surten encara d'un after, són les 10 del matí, però encara estan de festa. I resulta que, a poc a poc, el lector va descobrint que aquesta noia que parla una mica castellà, català, és la Patricia Heras. Resulta que hem tirat enrere el 2011, encara és viva, i que ni ella mateixa sap que ella és la protagonista d'un documental. I llavors la Minerva... Va parlant, resulta que totes dues els encanta la literatura medieval, cosa que era veritat, perquè jo vaig llegir el dietari de la Patricia Heras i ella anava duent a classes de filologia romànica, i bueno, parlen moltíssima estona, la Minerva li explica tota la història del govern, l'altra està interessadíssima, i al final l'altra li diu, bueno, tu me n'he d'anar, que tinc permís, de fet estic de permís de la presó, però he de tornar a Batràs, i un que Batràs està allà al costat del cementiri, doncs... se'n va.
És ideal que tingui un permís que li permet anar a un after.
Bueno, clar, cap de setmana, s'ha d'aprofitar totes les hores.
Escolta, Minerva 2, em pots dir un número de l'1 al 623?
I tant.
Va.
El dic. El
clar,
dic.
Que el va...
127.
L'has de dir.
127.
Aquesta és la segona novel·la de la Marina.
Sí.
Estem de segons novel·listes, no? Perquè l'altre dia teníem l'Albert Forns, Màrius Serra. Que...
Sí, certament.
I des que va venir l'Albert Forns només faig que veure reportatges on ell és una part protagonista, sobre l'autoficció. Aquí estem en ficció total, Marina.
Total. Jo sóc del sector ficció pura.
Tu ets del sector que això de l'autoficció no.
A veure, que facin el que vulguin. No, vull dir que no ho critico, però de moment a mi m'interessa construir ficció.
Hi ha un punt de fantàstic en les dues novel·les que li coneixem, de la Marina, però que no exclou un tractament de realisme social, gairebé hauríem de dir, perquè l'element de crítica social hi és. No?
Sí, clar.
Però
si no, no hauria fet protagonista la Patricia Heras.
Certament. Però aquí hi ha cèrvols, en l'altre hi havia, diguem, aquells talps, no? Vull dir, sempre hi ha algunes
talps
bestioles...
Talps a mi m'interessen més que els cèrvols.
Sí? Perquè van per dins... per la informació van per sota.
Ah, exacte, molt bé.
Està bé.
El talp sempre ha sigut una bèstia que a mi m'ha agradat bastant.
Per tant, és una via de la ficció per arribar, i també des de la fantasia, per arribar a la realitat, no? Al que en diem realitat. I per això jo, en el paràgraf d'or que t'he triat avui, t'he triat un fragment que a mi m'ha encantat de les descripcions dels diversos escenaris, molt variats, que té aquesta novel·la, perquè acaba a Escània, que és Escandinàvia, però passat per el filtre de l'Enric Casasses, del poeta Casasses, que té un llibre que es diu Escània. El que t'he triat és Barcelona pura i dura, però ja veuràs que tal com està descrita, la reconeixerem, la Barcelona aquesta, però té un punt d'aquesta fuga cap a la fantasia.
Vinga. El dia del cèrvol. Vaig aparcar la moto molt abans d'arribar-hi, de seguida que vaig haver travessat la Diagonal i vaig pujar sense aixecar el cap de la pantalla del mòbil fins que vaig tenir davant el perfil il·luminat i pompós de la Sagrada Família. L'altura de les agulles, que eren com restes d'un crustaci, contrastava amb les illes de l'Eixample que l'envoltaven, que semblaven una llarga estesa de capses de sabates. Vaig fer una volta completa a la basílica. Les capelles laterals, trufades de boles de colors estridents, tenien l'elegància d'un hipopòtam acabat de refregar-se en el fang. La façana de la mort, ossuda com una gran calavera, conservava una mica de misteri, però poc. L'altra encara estava més plena d'arestes i de caps punxeguts del que recordava. Durant uns instants, com en un rapte, ho vaig percebre com un tot coherent i ple de significat, una oda hiperbòlica al pastitx. Després em va tornar a semblar que el conjunt m'expulsava i vaig tirar amunt. Gaudí no serà l'actor del Dia del Cèrvol i, per tant,
queda
no
clar,
cal patir,
clar.
No?
No,
cal patir,
no.
Perquè, clar, pastitx sí. I el conjunt m'expulsava i vaig tirar amunt. Realment, Minerva, filla.
Què? No, primer això... s'enamora, eh? Primer s'enamora. Sí.
Primer s'enamora, però després...
Després diu fora.
No, però està inspirat en Josep Pla, això, eh? Que fa poc van reeditar un tros d'una novel·la a la butxaca, em
sembla. I s'ho carregava, eh?
De Pla sobre Barcelona. I ell fa una comparació de la Sagrada Família amb Sota el Mar. Com dient, a veure si la botem a l'aigua, tu, i la traiem de sobre.
Sí, però mira, al final, algun dia, apreciarem que de les coses originals que tenim, una d'elles és la Sagrada Família.
Ben segur. De fet, aquesta mirada, fixa't que hi ha un moment, instants, el rapte i tot plegat, oi? Després es valora, o fuig, o marxa, però la potència la treu. I aquesta és una constant dins d'aquesta novel·la. Hi ha moments de gran intensitat, però després el personatge continua...
Perquè qui s'emporta aquí, en Ricard o la Minerva Escània?
Home, en Ricard la convenç una mica... Va, vine amb mi, no anem a fer un cap de setmana llarg. Allò, una escapadeta, allò que fan les parelles que s'acaben de conèixer. Fem una escapadeta. I l'escapadeta, bueno, s'allarga una mica.
S'allarga. Per què Minerva? Per què has triat aquest nom de Minerva?
Per què? Per diferents motius. Hi ha una... Jo, quan era joveneta, adolescent, m'encantava un llibre que es titulava Minerva Pensativa. El nom sembla avorrit, però era molt divertit.
I de qui és? Perquè t'està escoltant.
Era de l'Estanislau Torres.
Què dius ara?
T'està escoltant.
M'encantava.
Que ho sàpigues, li vam trucar l'altre dia, li va trucar l'Elisabet Espull.
Ah, sí?
I li va dir, escolta...
Com està l'Estanislau? Com està?
Doncs va parlar amb l'Eli molt bé, i li vam dir, escolta, coneixes la Marina Espasa?
Ah, quina il·lusió.
No la conec. Doncs escolta el dilluns al matí de Catalunya Ràdio, que la coneixeràs perquè ja et coneix molt.
Però l'Estanislau segurament... deu tenir ja...
Home, és un autor veterà.
Jo diria que cap als 90 anys, eh?
Cap a 90 anys ho tenia.
Guinard Durenc i amb unes celles pobladíssimes.
Des de casa seva t'està
escoltant. Molt característiques la seva celles.
Ah, doncs el saludem des d'aquí. Bon dia, Estanislau.
Recomanem la seva novel·la, perquè...
Sí.
No?
Sí. No sé si es troba avui dia, però era molt...
De segona mà, jo crec.
Segurament. Sí.
Ara la reeditaran, estic
segur. Segur, i tant, sense falta.
Sí, ara mirarem quants anys deu tenir l'Estanislau, però... 90, veus?
Sí. Si diria cap als 90, doncs 90. Sí.
Molt bé, doncs escolta, i tu aquí has convocat els lectors? Sí. Atenció, però nosaltres aquí fem coses molt estranyes. La Pepa Ferrer ha fet una convocatòria.
Amb el Màrius Serra, jo sempre amb el Màrius Serra.
Sí, som estranys en parella.
Com que tu has enviat a la Minerva Escània, la Pepa t'ha volgut fer la competència.
Una mica. Arrel del teu llibre hem preguntat als nostres oients quin és el lloc més al nord que han anat o sobre el qual han llegit, i llavors tenim diverses, moltes de fet, participacions, que ja sabeu, s'enduen 30 euros per a gastar en llibres, un xec regal de 30 euros a les llibreries Laie. Per exemple, l'Elvira diu que ell ha anat a les Illes Shetland a veure i fotografiar frarets. L'Helena diu a Ciutat... Ah, a la
Escòcia,
ciutat,
no, sí, Shetland, clar. Sí.
D'Inverness i al llac Ness, que per cert no vaig veure Nessi. L'Agustí diu al Cercle Polar Àrtic a Noruega. Fa molta ràbia tots aquests mails, dels oients, perquè han viatjat arreu del món. L'Anna Martín diu a Islàndia. I vaig anar després de llegir Islàndia, Illa Secreta de Xavier Moret. La Maria Antònia diu que a Trondheim, a Noruega, diu que d'allà li va sorprendre moltes coses, també el bon nivell de vida dels habitants d'Oslo, que també va passar per allà. Diu, i molta literatura d'autors escandinaus que, de fet, reflecteixen totes aquestes formes de vida diferents que té aquest país. Molta gent que ha anat a Cap Nord. El Jordi Butlló, per exemple, que diu que va anar amb cotxe fa 30 anys, amunt i avall, una setmana per pujar i 3 setmanes de baixar, xinutxano. La Mercè també a Cap Nord. altra gent com l'Anaïs, que ha anat a Moscou, i, per exemple, la Gaèlia. Atenció, nois, escriptors, va per vosaltres aquest missatge. Diu, el més amunt que he arribat ha estat a París o a Londres. Diu, un territori que m'atrau molt són els Highlands, al nord d'Escòcia. Diu, desconec arguments de novel·la que estiguen situats en aquesta zona. Me'n podeu recomanar algun?
D'Escòcia, dels Highlands.
Sir Walter Scott, directament, Ivanhoe i tota la novel·la cavalleresca, que parlàvem de Gauvain. I si no, que es compri una guia, que n'hi ha de boníssimes també, no? Vagi al Tahir i allà busqui Escòcia. Però Sir Walter Scott,
Vinga, guanyador d'avui, el senyor Josep Moles, perquè diu, jo he estat a Estocolm a la tardor, molt trist, i a l'estiu, diu, festes, aigua, alegria, però el meu desig des de fa molt temps és anar al Camp Nord. La novel·la que em va fer pensar en Suècia és L'avi de 100 anys que es va escapar per la finestra, de Jonas Jonasson. I, a més, li hem de donar una bona notícia.
Abans que l'entrevistarem euros... el dia 22 d'abril.
Per tant,
Jonas Jonasson estarà
doble bona notícia.
Vindrà aquí?
Sí, sí.
Ah, molt bé.
Aquí on estàs tu, Marina?
Home... Donar-li records.
Aquí seríem els escriptors.
D'Escània, de part d'Escània.
Aquell dia entrevistarem Jonas Jonasson i també entrevistarem Claudio Magris aquell matí.
També, tant, també.
Serà un dia meravellós.
Carai.
Marina Espasa, qui vulgui entendre la Barcelona el 1986 fins al 2006 i fer un viatge sideral que passa per Escània i acaba amb la ciutat dels gratacels, no? Acaba?
Acaba? No. Què vols dir? De Nova York? No, acaba a Escània.
Sí. Bueno, sí, us acabeu allà?
Sí, acaba allà.
I continuarà això, aquest viatge, no?
No.
No?
Em sembla que no.
Ja no?
No.
O sigui, canviaràs totalment de tema a la tercera novel·la,
cosa.
Eh?
Sí.
Ja l'has començat a escriure, la tercera novel·la?
No.
Potser farà autoficció.
D'una
noia que va a la ràdio.
Acaba de superar la crisi de la segona novel·la. Deixeu-la,
home. Perquè hi ha una crisi. D'això sí que l'hem de fer.
Ara és el moment més feliç per un escriptor, que és quan acabes de publicar una novel·la. Perquè no tens mala consciència de... Ai, no estic escrivint. Perquè et dones tu mateix unes vacancetes.
Perquè els escriptors també teniu mala consciència.
Home, sempre, tot el dia. Sempre, continu. Cada hora podries estar escrivint i no ho estàs fent.
Parlem-ne d'això un dia, Mario.
Parlem-ne.
Pepa, Màrius, gràcies, Marina Espasa. Fins una altra. Una pausa i Bruno Oro, que no té cap mala consciència de ser aquí, amb en David Mercè, a fer els minoristes. Un minut